9 minuts que passen de les 12 del migdia, és la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest 4 de gener de 2013, que comencem amb la Mireia Pérez. Molt bon dia, Mireia.
Molt bon dia, Sergio.
I molt bon any.
Igualment,
i
moltes gràcies.
Un any més al Sant Cugat a fons.
Ara feia dies, que no venia.
Ara per això, un any més, per això ho dic, perquè sí. Fa un any que no venies. No, no tant, no tant, no tant. Comencem any nou i com sempre en aquestes festes s'escolta allò de aquest any aniré al gimnàs, aquest any deixaré de fumar, aquest any estalviaré més els
de
propòsits
d'any nou.
Has
dit els tres grans
sí?
tòpics i els tres grans propòsits d'any nou.
T'he rebentat la secció. No, no diria res. Tres propòsits d'any nou, que són els que sempre es comenten. Sí. Sempre arriben quan comença l'any. Jo sempre em pregunto, per què es fan ara i per què no es fan, per exemple, quan comença el curs? El setembre, per exemple.
Perquè, bueno, ja hem comentat algun cop que quan es finalitza una etapa, ja sigui simbòlica o real, no? En aquest cas és real perquè és la finalització d'un any, un canvi comporta un nou canvi. Aleshores, és un motiu perfecte per fer tot allò que volíem fer, per sentir-nos millors amb nosaltres mateixos, per ser més bones persones... Tot allò que volíem fer i que en l'etapa passada no ho hem aconseguit.
O sigui, és un checkpoint, podríem dir.
Exacte.
Exacte.
És l'inici d'una nova etapa, per tant, és l'inici d'un nou projecte o d'uns nous projectes.
Exacte.
Què passa? Que moltes vegades aquests propòsits es fan sense reflexió, no? Sense una anàlisi previ, bueno, sense tot allò que s'ha de fer perquè siguin uns objectius factibles.
Sí.
I si no es fa aquesta reflexió i aquesta anàlisi, què ens pot passar?
Que al final, frustració.
Exacte.
Això seguríssim és el que va aparèixer, la frustració, no falla.
I any rere any es van repetint els mateixos propòsits.
Però a més, comentàvem aquests tres grans propòsits, deies objectius que s'han de reflexionar, s'han de fer possibles, però a mi em sembla que aquests tres, per exemple, anar al gimnàs, deixar de fumar, i l'altre era estalviar una mica més, són tres coses que jo crec que es poden fer.
Es poden fer si es fan ben fetes. És a dir, si tenen una planificació adequada, que ara en parlarem, si aquest objectiu compleix un seguit de característiques, que també les comentarem,
sí.
I finalment, si no es barreja el desig amb la realitat. És a dir, si tu no has anat en els 10 últims anys al gimnàs, no et proposis anar-hi cada dia, perquè és molt possible que no ho facis.
Exacte.
Ha de ser gradual. Perquè aleshores sorgirà aquella frustració que diem, alguna recaiguda... I això pot fer abandonar l'objectiu. Primer, que sigui gradual,
sí.
I després també s'ha de tenir molt en compte que si es té una recaiguda, no vol dir que ja no es pugui aconseguir. Vol dir que has de tenir una actitud positiva i seguir amb l'objectiu.
Exacte, o sigui, s'ha de buscar un objectiu, fer-lo realitat, però un objectiu que sigui tangible, que sigui possible dur-lo a terme. Per tant, trepitgem de peus a terra abans de proposar-nos aquests propòsits d'any nou, valgui la redundància. O sigui, per aconseguir això hem de fer un objectiu. Algun pas més s'ha de seguir per poder dur a terme un propòsit d'any nou?
Bueno, s'han de seguir un seguit de característiques que podem comentar. Que és la primera, que sigui un objectiu propi, personal. És a dir, si la teva parella t'obliga a deixar de fumar...
Malament rai.
És molt possible també que no ho aconsegueixis perquè tu no tens la motivació intrínseca, no? No tens la motivació personal i pròpia i és molt possible que ho acabis deixant.
O sigui, ha de ser motivació pròpia, sempre. Que surti d'un mateix, que vols fer alguna cosa. Si algú t'imposa, malament.
Sí, perquè la motivació aleshores no és suficient.
Exacte, queda com una imposició i això passa molt sovint, quan t'obliga a fer coses com menys ganes tens de fer-la.
També, també. Per tant, ha de sortir d'un mateix.
Ok, què més necessitem?
Han de ser concrets i específics. No pots dir, em posaré super en forma. No, concretem. Doncs es pot, aniré a córrer 3 dies a la setmana.
Sí.
Menjaré de manera més saludable. M'apuntaré a classes de ball els dimarts i els dijous. Això és concret i específic. Si tu tens un objectiu molt general, sense planificar, és molt difícil d'aconseguir.
Correcte.
I també és important no fer objectius infinits. És a dir, el número adequat són entre 5 i 9. En psicologia diem la llei del 7 més menys 2.
7 menys 2.
Que també és, mira, ara també...
Ara aquí m'has deixat... Sí. No, ara m'he perdut del tot, eh? Què és aquesta regla?
És una regla que es pot aplicar en moltes coses, en els objectius també seria possible. Però si ara jo et digués, tanca els ulls i digue'm...
El tanco.
Totes aquelles coses que recordis de sobre la taula. Segurament el número aniria entre 5 i 9. Podria ser. La regla del 7 més menys 2. Doncs en els objectius també es compleix. No s'han de fer moltíssims objectius, perquè és molt difícil d'abarcar-los tots.
Correcte.
Concrets, específics i poquets.
D'acord, perfecte. Doncs això, concretem objectius. Molt fàcil en aquest sentit, simplificar les coses, de fet.
Sí.
Això seguríssim, i se simplifica, és més fàcil i és tangible.
Exacte.
D'acord, què més necessitem?
Què més? Han de ser compatibles entre si. No et pots plantejar dos objectius, anar a anglès cada dia i anar al gimnàs cada dia, perquè possiblement amb les tasques quotidianes d'anar a comprar, d'anar a la feina, tot això...
Correcte.
No és compatible.
Exacte, exacte.
Què més? Assolibles, el que dèiem de no barrejar el desig amb la realitat. Ha de ser una cosa que tu sàpigues realment, després d'una gran reflexió, que puguis dur-la a terme. No pot ser un... Això, un desig.
Molt bé.
Ho has d'aconseguir. Mesurable. També el que dèiem, ha de ser gradual, ha de ser continu, no ha de ser un objectiu final general i global. Petit i mesurable, de la manera que tu vulguis. Si és aprimar-te, com ho pots mesurar?
En quilos.
Exacte.
És l'única manera. O sigui, és una cosa que es pugui graduar d'alguna manera.
Sí, anar a córrer, per què no? Comptar cada dia quants minuts fas.
D'acord.
Això és mesurable. Perquè també moltes vegades pequem de fer-nos uns objectius que no es poden mesurar, que no es poden avaluar.
D'acord.
I finalment han de ser divisibles. Plantejar-se coses, aquesta setmana faré això, l'altra setmana faré l'altra cosa. I anar fent poquet a poquet.
Que no s'acumuli, vaja.
Sí.
Bàsicament. Però bàsicament el que estic veient amb això és que només cal organitzar-se.
La planificació és la base de tot.
Exacte. És que això és una cosa que parlem molt i molt sovint en aquesta secció, planificació, organització, apuntar-se a una agenda si cal, o fer-se un plan mental, això tampoc...
Sí. I ara també se m'acaba d'acudir una cosa molt important, i és que un gran truc és comentar-ho amb la gent del teu voltant.
Per què?
Perquè així adquireixes aquell compromís, no només amb tu, sinó amb els altres, que d'aquí 2 mesos et diran, perdona, que ja has deixat de fumar? Això també és molt important.
Exacte, però això és una mica pressió social, eh? Ostres.
Sí, però si t'ajuda a aconseguir el teu objectiu sense que et creï angoixa, clar,
exacte,
és només adquirir una miqueta més de compromís amb allò que t'has proposat. És molt important.
Hem parlat d'aquests dos grans temes, segurament, el gimnàs i el tabac són els que s'enduen el gat a l'aigua, en aquest sentit, però n'hi ha segurament de molts més. Suposo que vosaltres de Pantarrei n'heu sentit més d'algun. Alguns que siguin una miqueta més peculiars, més específics, que es puguin explicar, evidentment. Sabries algun?
Bé, de fet, un que no ens imaginem gaire i és molt recurrent és que la persona es planteja ser millor persona, sentir-se millor amb ell mateix. Què vol dir?
Clar, però això s'ha de fer moltes coses, per aconseguir-ho.
Sí, però si també tenim una planificació adequada, una anàlisi prèvia molt, acurada i que comporta una gran planificació i un treball de tots els aspectes que s'han de millorar o que es volen millorar, es pot fer sense cap problema. Què vol dir sentir-se millor o ser millor persona? Ser més feliç amb la teva feina, ser més feliç amb la teva família, ser més feliç amb la teva parella. Allò que la persona vulgui millorar.
Clar, però com ho mesurem això?
Amb
això,
el seu...
Això costa més.
Sí, amb el seu... És molt subjectiu, amb el seu sentiment de benestar.
Exacte, exacte. I, bé, en aquests temps que vivim ara mateix, de moltes dificultats, aquesta, comentem molt sovint, aquesta manca d'il·lusió que es recupera en moments puntuals, amb la nit de Reis i aquestes dates especials, clar, a vegades pot costar, diguem, plantejar-se què vols fer amb la teva vida, plantejar-te aquests objectius de cara a un any vinent, dir, ostres, si serà pitjor, què m'he de plantejar jo ara?
Clar, però aquí també juga un paper molt important l'actitud que tu tinguis. Si tu ja vas amb una... predisposició negativa, aquest any serà pitjor que el 2012, doncs és molt possible que sigui pitjor, perquè existeix la profecia autocomplida, que és que li caurem malament a aquella persona, segur, segur, segur. És molt probable que li caiguis malament.
Ostres, s'ha d'anar amb optimisme en aquest sentit, llavors,
sí.
No?
No, i sempre s'han de plantejar els objectius en clau positiva. Si tu ja parteixes de la premissa que aquest any serà pitjor,
sí.
No intenta, o sigui, et refugiaràs en aquesta idea i no intentaràs canviar-la. S'ha de partir de la base que ha de ser millor.
Això està molt
i que faré tot el que sigui perquè sigui millor.
Home, si parteixes d'aquesta base, llavors ja tens números perquè vagi millor, en aquest sentit. Però està molt bé, per exemple, per una entrevista de feina, si anem amb la idea, ostres, m'anirà fatal això, hi ha números que vagi fatal realment l'entrevista?
Tens moltes més possibilitats.
Clar, però això s'ha d'autoeducar un mateix, és més complicat. Perquè, clar,
sí, és un treball personal, clar.
Segur és pessimista de mena, com es pot erradicar això? Com es pot fer que una persona que és pessimista doni el pas i sigui una miqueta més positiva?
Primer es pot començar amb petites tècniques de canvi de pensament, no? Tinc aquest pensament, per exemple, se m'acaba d'acudir alguna, tinc un pensament negatiu, perquè el tinc, quines han sigut les coses que han passat en el meu voltant o dintre meu que m'ha fet arribar aquest pensament negatiu, i quines alternatives en clau positiva puc tenir. Aquest exercici, que en un primer moment pot semblar una mica forçat, si tu t'acostumes a fer-lo, és molt possible que al final, de manera automàtica, agafis l'opció més positiva.
Exacte.
Aquesta seria una tècnica.
Clar.
Per exemple, també intentar incorporar vocabulari positiu, perquè està comprovat que existeix molt més vocabulari negatiu que positiu. Si tu t'obligues a utilitzar paraules positives, a utilitzar frases afirmatives que eliminin el no. Tot això són recursos i mecanismes perquè de manera automàtica, mica en mica, vas incorporant aquesta actitud positiva que a vegades costa en algunes situacions.
Sé que això que diria ara no és l'actitud que estem intentant buscar, però, ostres, quina feinada, eh?
Sí, però ningú ha dit que sigui fàcil, eh?
Exacte.
Però és possible.
Possible és, però s'ha de posar les piles i començar a pensar en positiu. Això és un dels punts claus. Escolta, Mireia, tu t'has fet algun propòsit d'any nou?
Sí, però no es pot dir, eh?
Te'ls acostumes a fer tu igualment, aquí vull arribar.
Sí.
I els compleixes?
Normalment sí.
Sí? Ostres, no, està molt bé, eh?
Bé, perquè és això...
Però és...
Normalment... Encara que sigui l'any nou és molt evident, no?, que és l'inici d'una nova etapa, però és molt important anar-se revisant el teu llistat de propòsits, analitzar aquells que no has aconseguit, analitzar per què no els has aconseguit i si la tècnica que estaves utilitzant o l'enfoc que estaves utilitzant no ha funcionat, remodelar-lo perquè puguis aconseguir-lo i puguis sentir-te satisfet.
Clar, però és bo fer-se un propòsit d'any nou?
És molt bo.
Bé, això és lapidari, eh?
La vida, per sentir-nos bé amb un mateix, sempre hem de tenir objectius. Que, òbviament, que els complim, perquè si no sorgirà la frustració de la qual parlàvem abans.
Sí.
I han de ser factibles, per tant, però sempre hem de tenir objectius per anar seguint el nostre camí. Si tu no tens ni un objectiu,
sí.
És més
rai,
difícil.
Quedes a la deriva i has tancat.
Exacte.
Això segueixen, buscar objectius, complir-los, si no els complim, per què no els complim, i sobretot molta, molta, molta organització, és el que necessitaríem per poder tirar endavant en aquest any 2013.
Perdona, Sergio, tu t'has plantejat algun propòsit d'any nou?
És que jo no acostumo a preparar-me massa coses d'aquestes. Jo vaig fent sobre la marxa, en aquest sentit. O sigui, no m'ho plantejo sempre per aquestes dates, però potser d'aquí un parell de mesos sí que tinc algun objectiu. Mira, he de fer això, llavors començo a treballar-ho.
Ja ens ho explicaràs, aleshores.
Ja t'ho explicaré, però normalment per unes dates en concret m'ho plantejo molt més, per exemple, per quan comença el curs escolar, per exemple, el setembre.
Sí.
Aquí és com ho plantejo més sovint. Però
també és l'inici d'una nova etapa.
Exacte, però per any nou no acostumo a fer-ho, però vaja, tothom es planteja objectius, això és segur. Mireia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem la setmana que ve o quan passis per aquí, ja saps que rebem els braços oberts. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.